Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. El nostre planeta comença a mostrar els símptomes d'una malaltia que es cronificarà si continuem amb la mateixa carrera cap a la destrucció. L'Organització Meteorològica Mundial ha advertit que les temperatures en tot el globus s'elevarà fins a límits desconeguts. Aquesta situació seria el resultat de l'acció combinada, diuen, del canvi climàtic amb el fenomen El Niño. Els experts adverteixen que les repercussions seran temibles per la salut, l'alimentació, la gestió de l'aigua i del medi ambient. L'Agència Estatal de Meteorologia diu que aquest estiu a Espanya sofrirà més calor de l'habitual i es situarà entre el més càlid dels darrers 30 anys. Com a anotació, dir-te també que durant el mes d'abril la venda d'aparells d'aire condicionat s'ha disparat un 80% en relació a l'any anterior. Què caldria fer? Doncs encara que alguns políticament intentin donar-li la volta a la jaqueta amb una argumentació que no se sosté, s'ha de reduir l'efecte hivernacle provocat per les emissions de petroli, gas i de carbó. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I moment ara per saber quin temps ens espera aquest cap de setmana i també per la gent que aprofita dilluns, que és festiu en alguns indrets, com per exemple la ciutat de Barcelona. Atenció perquè s'espera un cap de setmana de ruixats i tempestes intenses a partir del migdia a la meitat nord de Catalunya. El temps serà més assolellat a la meitat sud i al litoral. Les temperatures es mantindran sense canvis. I una operació sortida que s'espera avui important, com també demà a primera hora. Però anem ara a les carreteres per saber si s'està començant a veure ja aquest moviment important de sortida de vehicles de les diverses ciutats de Catalunya. Des del Servei Català del Trànsit ens ho explica en Roger Serra. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Continuen els problemes en aquesta autopista AP7. Recordem-ho, a Vilobí d'Onyà s'ha produït l'incendi d'un camió. Ha mantingut l'autopista AP7 tallada en sentit nord durant moltes hores. Tot just ara la tenim reoberta, però encara hi ha aturades durant gairebé uns 20 quilòmetres des de Sant Celoni fins a Maçanet de la Selva. Aquests 20 quilòmetres amb retencions, això passa a l'autopista AP7 i en sentit nord, per tant, problemes en aquest tram de l'autopista AP7. Vies properes a Barcelona, les rondes van molt carregades. L'autopista del Garraf presenta cua, de fet, ja des d'Esplugues Cornellà fins a Viladecans, C32 sortint de Barcelona. Autovia 2 amb aturades entre Sant Joan d'Espí i el Nus del Llobregat, en aquest cas d'entrada a Barcelona. I al tram sud de l'AP7 hi ha cua des de Martorell fins a Gelida. Això és a causa d'un accident, més de 7 quilòmetres en sentit sud. També val la pena repassar aquesta autopista del Maresme, amb aturades entre Tiana i Premià, i més endavant entre Cabrera i Mataró. Autopista C32, sentit nord. Aturades que també afecten a la D20, al pont de Tiana, per enllaçar precisament amb la C32. Aquesta cua també afecta i molt a la C60, més de 9 quilòmetres de cua entre La Roca i Argentona, C60 en sentit Mataró. També a prop de Montmeló, l'autopista AP7 continua força carregada. I acabem a l'autopista AP7, però al tram de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, on hi ha retencions de més de 6 quilòmetres en direcció sud. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger, per la informació. Recordem, cap de setmana llarg de la segona Pasqua i, a més, coincideix amb el Gran Premi de Fórmula 1 a Montmeló, on s'estima que aniran més de 100.000 aficionats. Així que precaució a les carreteres i la millor companyia, a banda de la teva família o de qui portis el cotxe, és la ràdio, la cadena COPE. Aviam, una pregunta. Vosaltres què feu quan teniu molts medicaments acumulats a casa o que s'han caducat o que ja no feu el tractament perquè heu acabat ja la setmana que us han estipulat? Doncs si no saps què has de fer amb aquests medicaments, escolta el que t'expliquem ara aquí a La Linterna.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna.
Ven al balneario de Panticosta a disfrutar de su maravilloso entorno natural, de sus aguas termales, del confort de sus hoteles y de su excelente gastronomía. Regálate salud y prueba los nuevos tratamientos del balneario del Quiñón. Este verano, ven al balneario de Panticosta y vívelo. Encuentra las mejores ofertas en panticosta.com.
Naturtierra. Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Wagner torna al Liceu amb Parsifal, un festival escènic de 6 úniques funcions amb les millors veus wagnerianes, dirigit pel mestre Josep Pons. Entrades ja a la venda a liceu.cat.
El desenllaç de la Lliga es viu amb la passió del millor equip de la ràdio, aquí, a la Cope.
Tiempo de juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge viu el minut a minut més intens del futbol, per Europa i pel descens, amb l'emoció de sempre. Te posem l'equip líder de la ràdio esportiva.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Luis Rodríguez.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, ¿eh?, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
COPE Cataluña y Andorra.
Los catalanes estamos cada año más concienciados con el cuidado del medio ambiente y la importancia de depositar adecuadamente los envases vacíos o con restos de medicamentos caducados o no utilizados en los puntos SIGRE. Hoy vamos a hablar una vez más, ya lo hemos hecho en alguna otra ocasión, para saber qué es exactamente un punto SIGRE. Para ello contactamos con Humberto Arnés, presidente de SIGRE. Humberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José.
¿Qué son los puntos SIGRE?
Pues son esos lugares que se encuentran las oficinas de farmacia, esos contenedores blancos que llevan un círculo verde con una cruz en su interior, en los cuales debemos depositar aquellos medicamentos y restos de medicamentos y envases que generamos en el domicilio, uh-huh, bien porque revisamos el botiquín o bien porque hemos finalizado un tratamiento y tenemos que desecharlos o depositarlos en esos lugares.
¿Solo están en las farmacias?
Única y exclusivamente están en las 22.000 farmacias de toda España y en concreto en las 3.200 que hay en Cataluña.
Ajá. ¿Qué ocurre si no tiramos esos medicamentos caducados o no utilizados en un punto SIGRE?
Bueno, pues que no cumplimos con la legislación existente al respecto. Es verdad que en algún caso resulta a veces difícil de entender que el cartonaje de los envases no se deposite en el mismo lugar que depositamos los cartonajes del resto de bienes que consumimos, pero en el caso de los medicamentos, que es un bien singular, debemos tener presente que muchos de ellos han estado en contacto con los medicamentos y, por lo tanto, tenemos que depositarlos en un lugar específico, que son estos puntos depositados, estos puntos que están localizados en las oficinas de farmacia. Uh-huh. Estos contenedores, repito, que verán ustedes en muchos casos al inicio, bueno, en la puerta de la entrada de las farmacias, y que contiene ese símbolo que antes les comentaba.
Desgraciadamente, señor Arnés, mucha gente lo que hace cuando acaba un medicamento es tirarlo directamente a la basura normal y corriente. Mal hecho, porque no sabemos quién puede acceder a ese container y depende de lo que se ingiera, cuidado.
Efectivamente, es así, como usted bien dice, ¿no? El hecho de depositarlos en el punto siguiente no solo tiene un componente medioambiental, que ya es importante, que hay un tratamiento medioambiental específico, sino evitar pues que haya un mal uso de ese medicamento, sustracciones, un tráfico ilícito. Por eso debemos concienciar a todos los ciudadanos de que depositen ahí sus restos de medicamentos y sus envases. Pero piense que 4 de cada 5 hogares catalanes han incluido ya entre sus hábitos medioambientales, buenos hábitos medioambientales, el reciclado de los medicamentos, y por lo tanto van a sus oficinas de farmacia a depositar estos restos de medicamentos y sus envases.
Humberto, una vez ustedes recogen esos containers, Sigre, ¿qué ocurre? Una vez ya están llenos, ¿los van a buscar? Y a partir de ahí, ¿qué se hace?
Pues mire usted, en efecto, los mismos distribuidores que llevan los medicamentos nuevos a la farmacia recogen cuando están llenas esas bolsas que están en el interior de esos contenedores y los llevan a sus almacenes. Ahí se trasladan todos ellos a una planta que está en Tudela de Duero, un pueblo cerca, una localidad cercana a Valladolid, donde se clasifican y se separan todas las distintas fracciones de estos envases y de estos medicamentos sobrantes, de tal manera que aquello que pueda reciclarse, como puede ser el cartón, o puede ser también el plástico o el vidrio, se recicla, y aquello que no puede reciclarse se incinera, de tal manera que se obtiene una valorización energética, puesto que el poder calorífico de estos restos se pueden utilizar para generar energía.
Hay que recordar, sobre todo, Humberto, que los puntos Sigre, lo digo porque hay falta de conocimiento en parte de la población sobre cómo desechar adecuadamente otros productos sanitarios, que por cierto no deben depositarse en este punto Sigre, como son radiografías, jeringuillas o termómetros o mascarillas, ¿no? Importante recordarlo.
En efecto, tiene usted razón, Montse, es así porque pensamos que todo aquello que tiene un componente sanitario tiene que ir al punto Sigre, y no es eso. Tiene que ir únicamente los restos de medicamentos y envases. Como usted bien dice, las radiografías, los termómetros, las agujas, las jeringuillas, muchas veces las encontramos en el contenedor, sin embargo, estos productos tienen que depositarse en los puntos limpios que todos los ayuntamientos tienen en lugares estratégicos, en el propio municipio, en la propia ciudad. Deben depositarse únicamente en el punto Sigre los restos de medicamentos y sus envases, no estos otros productos de carácter sanitario. Sin embargo, algunos de estos productos no tienen que llevarse tampoco al punto limpio, por ejemplo, las toallitas o las gasas, el algodón, los bastoncillos, las tiritas, pues todos ellos pueden depositarse perfectamente en el contenedor gris que hay en nuestras viviendas.
Humberto, qué importante es la personalización de la medicación, ¿no? Porque a veces nos mandan un medicamento que solo tenemos que tomar una semana y tenemos medicamento para un mes y pico. Qué importante, ¿no?, es que sea contadas exactamente las pastillas que son las pertinentes. Por eso evitaríamos ese malbaratamiento de ese medicamento.
Así es. Bueno, de hecho, las agencias internacionales, tanto la europea como la española, velan permanentemente para que los contenidos de los envases de los medicamentos se ajusten a los tratamientos. Pero muchas veces es difícil, de ahí que en muchas ocasiones nos encontremos con medicamentos que todavía quedan en su envase una vez ha concluido el tratamiento. Y es ahí donde debemos ser muy respetuosos con lo que estamos diciendo, y para evitar sustracciones, malos usos, pues debemos depositar esos restos en los puntos Sigre.
Estamos hablando de una historia de éxito, la de los puntos Sigre, a lo largo de estos más de 20 años. Por ejemplo, podemos decir que se han ahorrado, ahora que hay escasez de agua, 371 millones de litros de agua, los necesarios, por ejemplo, para llenar 148 piscinas olímpicas. Eso como un dato, para que la gente lo sepa.
Sí, sí, pero hay muchos más logros, ¿eh? Si me permite usted, bueno, un minutillo, simplemente le digo que también hemos ahorrado en estos 20 años, evitado la tala de más de 200.000 árboles. Eso significa, pues, evitar la tala, por ejemplo, de todos los árboles que hay, de 10 veces los árboles que hay en el Eixample catalán de Barcelona. Por lo tanto, es una cantidad muy importante. O que hemos evitado también el uso, el consumo energético de más de 400 millones de kilovatios hora de energía. Es el equivalente a lo que una ciudad como Lleida consume a lo largo de un año. O que hemos también evitado la emisión de 85.000 toneladas de CO2, que es lo que representa posiblemente lo que durante un mes pueden emitir los coches que circulan por Girona. Pero creo que son cantidades muy relevantes que indican la importancia que tiene el que podamos contribuir a este reciclaje de los medicamentos depositando en el punto SIGRE pues estos restos que comentamos.
Desde luego, ese pequeñísimo gesto, que además ni pesa la bolsita cuando la llevamos, lo que puede llegar a hacer, y así lo demuestra este éxito de los puntos SIGRE. No os cortéis, no os dé pereza, aunque no tengáis que comprar nada en la farmacia, entrar y depositarlo, porque seguramente que el farmacéutico o farmacéutica te va a dar las gracias, estamos convencidos. Humberto Arnés, presidente de SIGRE, mil gracias como siempre por haber estado con nosotros y recordar una vez más la importancia de cuidar nuestro planeta. Y ojalá la próxima vez que nos volvamos a escuchar sean muchos más los catalanes o no catalanes que han dejado esos envases en ese punto SIGRE de la farmacia. Gracias.
Muchísimas gracias, Montse.
Un abrazo. Así es, qué important és cuidar el planeta. Bueno, d'aquí un moment parlarem amb en Sergi Tor sobre coses que passen quan arriben aquestes èpoques de l'any, que són els festivals musicals. I es celebren arreu d'Espanya i aquí a Catalunya en tenim un munt. Avui parlarem amb ell, amb el Sergi Tor, i parlarem també amb l'Albert Salmerón, que és el president de l'Associació de Promotors Musicals de Catalunya. Quin és l'impacte econòmic que deixen aquests festivals? Ara t'ho expliquem.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Estem a mes de juny i ja comencen a haver-hi els típics festivals d'estiu. I avui, a la cadena COPE, estem parlant de tot plegat. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Fins i tot hi ha un estudi, han fet un estudi, on es parla de l'impacte, en molts sentits, inclús a l'econòmic, que comporta aquest tipus de festivals, no?
Sí, atenció, perquè, per exemple, l'any passat, que no va ser el millor any, aquest any sí que hi haurà una recuperació total ja amb dades prepandèmiques, doncs va ser de 460 milions d'euros. Però és que, a banda de l'impacte exclusivament musical, aquest estudi, realitzat per Albert Guibernau, explica també que gairebé l'impacte és 1+1, de cara a la ciutat a qui ho organitza, en aquesta casa, pel que significa l'impuls del sector de la restauració o del sector comercial. Com dèiem, de cara a aquest estiu 2023, a Montse, com tu molt bé acabes d'explicar, els festivals es recuperen ja amb dades prepandèmiques. També és veritat que ha estat un sector molt castigat des del coronavirus al març del 2020, però ara s'entra ja en una plena normalitat, fins i tot amb dades que s'esperen superiors. Arrere en COPE Catalunya i Andorra ha estat l'estudi l'autor d'aquest estudi, Albert Guibernau, el qual els ha explicat la xifra econòmica que van significar els festivals l'estiu passat i el que signifiquen per una ciutat.
L'any passat va facturar 460 milions d'euros i després que reporta doncs un impacte del PIB als llocs on es realitzen al voltant del 100%. És a dir, que aquests 460 milions generen uns altres 460 milions als voltants d'aquests festivals musicals.
És a dir, doble en aquest cas l'impacte del que genera. Però sí que hi ha un problema amb aquest estudi que alerta i que en aquest cas pot significar un problema pels seus organitzadors. I és les diferències entre normatives municipals, que són les competents. És a dir, una normativa a Barcelona Ciutat és una i, per exemple, a l'Hospitalet és una altra. O a Sant Adrià del Besòs. O a Lleida és una i a Girona una altra. Això significa, evidentment, que hi hagi moltes diferències i també significa, en aquest cas, una problemàtica per tots els promotors. I quina és el major client dels festivals? doncs, evidentment, els espectadors.
I
han parlat, doncs, amb un jove de 22 anys, amb Domingo Lores, que ja té la seva entrada comprada pel gran festival que s'organitza a Borriana, que, atenció, convoca a més de 300.000 persones. És una ciutat grandiosa, seria la tercera ciutat de Catalunya amb únicament 3 dies, en aquest cas a Castelló, a Borriana, amb el Festival Arenal. Ens ha explicat el Domingo Lores el que significa per ell aquest festival i també ens ha donat algunes recomanacions perquè quan era menor ja hi anava.
Per mi és la festa de l'estiu. Jo que sóc universitari durant l'estiu també ho compagino treballant a algun treball d'aquests temporals, doncs és la setmana que jo amb els meus amics em reuneixo i compreu tot amb la màxima antelació possible per ahorrar cues, per estalviar cues i sobretot perquè és una època on fa molta calor, estem prop de la platja, hi ha molta humitat també. I quan hi ha cues amb aquestes temperatures costa molt més, i més a les hores com les 6 de la tarda quan comença el festival.
El Domingo ens ha reconegut que va comprar la entrada, que li va costar 70 euros, però 4 dies no està gens malament a nivell econòmic, abans de conèixer el cartell, perquè són milers i milers de persones que ja tenen la tradició d'anar a aquell espai. Després de conèixer el cartell, i te pot agradar més o menys, però la clau en aquest cas és, com molt bé ha dit el Domingo, és la festa de l'estiu per a milers de persones anar a un festival de música.
Avui, al llarg de la programació de COPE Catalunya i Andorra, estem parlant sobre música, sobre festivals, i com no podia ser d'una altra manera, nosaltres tenim el president de l'Associació de Promotors Musicals, que és l'Albert Salmerón. Albert, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Consideres que el 2023 serà l'any definitiu per poder recuperar aquelles inversions perdudes i poder tornar aquelles hipoteques i crèdits que molts promotors van haver de demanar per poder sobreviure?
Bé, és una mica prematur ara aventurar tot el que passarà aquest any, sabent les fluctuacions que acostumen a haver de vegades, però en principi les sensacions són molt bones. L'any passat, com deies, va ser un any rècord que superava les xifres prepandèmiques. Et faré un matís que parlaves de la facturació de la indústria del directe i és la facturació per venda d'entrades, perquè diguem que la música en directe o la indústria del live té també altres vies de generació de negoci i vies d'ingrés. Les xifres aquestes són les que remeten al que és la facturació per venda d'entrades. Tot pinta bé aquest 2023 i esperem que tot segueixi d'aquesta manera i a més constatant que el públic tenia moltíssimes ganes de tornar a la normalitat després d'aquests 2 anys tan dolents que vam tenir.
I tant. Albert, els festivals són avui en dia la font d'ingressos principal dels artistes, no? Perquè ja no es venen discos.
Es venen discos, però es venen molts menys discos que abans, i el directe sí que, d'alguna manera, ha substituït part dels ingressos que rebien per venda de discos, per les vendes discogràfiques. Hi ha altres vies d'ingressos, també, com poden ser els drets d'autor, que tenen, en aquest cas, més que els artistes, els autors, no? els que fan les seves cançons, i que generen per diverses vies. Però sí que el directe ha substituït bona part d'aquesta baixada dels ingressos de la indústria discogràfica.
Ens trobem actualment en una sobreoferta d'events musicals, de festivals. Ho dic perquè tot això imagino que provoca també dificultat a l'hora de trobar dates lliures perquè aquell artista o aquell festival es pugui realitzar.
Jo crec que no estem en sobreoferta, perquè si hi hagués sobreoferta, diguem que no estarien anant bé els concerts i els festivals, i no és el que està passant. Òbviament, sempre hi ha concerts que no funcionen tot de la manera que esperaves o que voldries, com en tots els negocis, hi ha coses que no funcionen del tot bé, però en general les vendes estan anant molt bé, estem parlant de xifres rècords, amb la qual cosa podem dir que no hem tocat sostre, que hi ha moltes ganes de música en directe i que és un sector que segueix creixent.
Catalunya i Barcelona en concret són boníssimes places per fer un festival, no? A més, està més que demostrat. Fa 4 dies hem tingut aquí els Coldplay i cada cop que ve un gran artista, un Bruce Springsteen, això s'omple de... Bueno, és un play absolut.
Sí, Barcelona gaudeix d'una posició privilegiada en el circuit, en aquest cas més que dels festivals, que també, però de les grans gires internacionals, per raons vàries, objectives, a més. Una és per la seva proximitat amb la, amb Europa, amb la frontera francesa, estem tan sols a 150 quilòmetres de la frontera francesa, i això és un element a tenir en compte quan s'han de moure grans gires, que són dotzenes i dotzenes de tràilers, de camions i d'autobusos en molts casos.
És veritat.
Per transportar tot el seu equipament i tot el seu equip humà. I després gaudeix d'espais que tenen una capacitat important i que faciliten poder tenir aquestes grans figures, com són el Palau Sant Jordi, per una part, que té més capacitat que d'altres espais a l'estat espanyol, en comparació, per exemple, amb el Wizzing, doncs té unes 3.000 persones més o menys més d'aforament.
Sí,
i en aquests moments, o aquest any, i fins ara, també té un espai com és l'Estadi Olímpic, on no hi ha activitat esportiva, això canviarà l'any que ve.
Sí, perquè arriba el Barça.
Amb la qual té una disponibilitat absoluta per events, perquè no ha de compartir-ho amb esdeveniments esportius, a part de que quan s'ha de jugar a Lliga, doncs és impossible fer un concert en aquells durant aquelles setmanes, perquè la gespa queda malmesa i s'ha de canviar, llavors no s'arriba a temps.
I les places de Braus?
En aquest tipus d'espais, sí. A l'estiu, quan no hi ha activitat esportiva, però no durant l'any.
Per exemple, la Monumental, les places de Braus, ara perquè tenim una aquí a Barcelona, que és un centre comercial, però l'altra, jo me'n recordo que vaig veure Joaquín Sabina a la plaça de Toros, al carrer Marina.
Sí, són espais on també s'havien fet concerts anteriorment. No tenen una capacitat tan gran, però sí que són espais on es poden fer concerts. No estan tan ben preparats com està, per exemple, un Palau Sant Jordi, en aquests moments a nivell d'infraestructures, però bé, són espais que es podrien valorar per fer activitat musical, també.
Els productors musicals, Albert, reclamen majors ajudes de les diferents administracions i criteris també més clars per no trobar tantes diferències entre administracions locals i autonòmiques, no? Per què no us ajuden? Ho dic perquè sou una font d'ingrés importantíssim. Barcelona s'omple de gent a nivell hostaleria, d'allotjament, de lloguers de cotxes i un llarg, etcètera, no? Hi ha poques ajudes.
Bé, hi ha ajuts, que passa que moltes vegades, o des del sector, pensem que no són suficients, que som un sector que té un paper important, que és motor econòmic, a part de jugar un paper social i cultural important, i creiem que això s'ha de valorar, s'ha de posar a sobre de la taula i veure la importància d'aquest sector i de la música en directe i tot el que suposa per rebre els ajuts que mereix el sector.
Imagino que deus tenir, Albert, plena l'agenda, no?, de festivals. No sé si a Casa Guerrero Cuchillo de Palo també hi seràs present en molts, perquè n'hi ha moltíssims per escollir.
Hi ha molts. Sí, avui anirem al Primavera Sound.
Sí. Ahir brutal, per cert.
Sí, la veritat és que molt bé, s'ha començat la temporada molt bé.
Bueno, doncs espero i desitjo que vagi molt bé després d'aquests anys que hem hagut d'estar tots tancats a casa. Hi ha ganes de música, hi ha ganes de passar-s'ho bé, i recordem que els festivals de música en directe són ja el motor de la indústria cultural, i que no parin. Albert Salmerón, president de l'Associació de Promotors Musicals, gràcies per estar amb nosaltres i visca la música.
Visca, i moltes gràcies.
A tu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estàs en La Linterna con Ángel Expósito, el programa más escuchado de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano a Mano Pro. Porque cuando eres profesional, todo es más fácil. Si tienes millones de productos donde elegir, seguimiento de pedidos en directo y el asesoramiento de nuestros expertos. Todo al alcance de la mano. Y eso sí que es profesional. Muy profesional. Descarga ya la app de Mano a Mano Pro.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Estem a punt d'escoltar l'última hora informativa, però abans, déjame que te diga que rejuvenecer, verse mejor, es muy importante para todos. La autoestima cuenta más de lo que nos pensamos, y si además quieres conseguirlo sin estridencias, conservando la armonía facial, no dudes en pedir una visita informativa personalmente con la doctora Torrejón. Te hará un estudio de lo que necesitas y te va a dar un presupuesto que puedas financiar sin ningún tipo de interés. Llama ahora mismo a la doctora Torrejón al 93-414-3631.
Familias, os merecéis el mejor ahorro.
Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara sí, arriba l'última hora informativa més pròxima amb Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, a aquesta hora els bombers estan treballant des de fa mitja hora en un incendi a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, a Tarragona, i estan treballant 19 dotacions. El foc està molt a prop del nucli de Gavaldà, entre els barrancs de Racons i Fontit, però hem de dir que els bombers ja estan en fase de poder-ho estabilitzar. Dos nois menors d'edat han estat detinguts com a presumptes autors d'una agressió sexual en grup a una noia, també menor. Hauria tingut lloc cap a finals de gener, novament al Centre Comercial Màgic de Badalona, segons ha avançat La Vanguardia. Els dos nois ja han passat a disposició judicial i han quedat en llibertat vigilada. La investigació continua encara oberta perquè, segons els Mossos d'Esquadra, hi podrien haver més persones implicades en aquesta agressió sexual grupal. I Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta del pla Transcat per l'incendi d'un camió aquesta tarda a l'AP7 i que transportava 20 tones de resines, que es consideren material perillós. Un incendi a l'altura de Vilobí d'Onyar que ha provocat durant tota la tarda cues quilomètriques de fins a 21 quilòmetres fa qüestió d'una hora. Ha coincidit a més amb l'operació sortida pel pont de la Segona Pasqua. Trànsit calcula que sortiran de l'àrea metropolitana gairebé mig milió de vehicles.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda, ens escoltem després.
Vinga, fins després.
I també tenim última hora esportiva amb el company José Luis Gil. Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Comencem parlant d'aquest gir processal al Negreira Gate. Què ha passat?
Doncs que la jutgessa que porta el cas, les instruccions del cas, Sílvia López, responsable del número 1 de Barcelona, primer, ha pres quatre decisions. Primer, li ha canviat la condició a Javier Enríquez Romero, el fill d'Enríquez Negreira, que ja no és testimoni, és investigat. Per tant, ha de passar a declarar, prestar declaració davant la jutgessa, doncs, en un futur pròxim. A més, ha canviat el marge de temps que s'ha d'investigar. Ara s'han de mirar totes les accions que van passar vinculades a aquest cas des del 2001 cap a l'actualitat. Ha inclòs nous delictes en la documentació del cas, com per exemple el blanqueig de capitals, i amplia el termini de secret d'instruccions un mes més. Són les decisions d'avui de Sílvia López en relació al Negreira Gate, en una jornada on dos equips del Barça han completat la preparació dels esdeveniments que tenen demà. El femení, la final de la Lliga de Campions davant del Wolfsburg a Eindhoven, amb la incògnita de si Alexia serà titular o no, i el Barça B, que demà juga contra el Castilla en la promoció d'ascens a segona divisió. A l'Espanyol continua fent ressò la crida perquè el públic vagi diumenge al partit davant de l'Almeria vestits de negre i amb la incògnita de veure si el primer equip farà alguna acció o no de protesta. A Girona, Juan Peix dubta per l'Osasuna Girona de diumenge, i en bàsquet, a les 9 de la nit, València-Barça, Lliga ACB, València-Barça. Si guanya el Barça, serà semifinalista de la Lliga ACB, si guanya el València, anirem al tercer partit de desempat.
Senyor Gil, gràcies, i més informació a Esports Cope. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Que vagi bé. I d'aquí a re, atenció, en parlarem d'assegurances de viatges. Per què? Perquè ja sabeu que davant les eleccions que ha proclamat el president Sánchez a finals de juliol, això farà que molta gent que té un viatge ja comprat pugui perdre o no els calés. Per això, les agències de viatges insten a contractar assegurances de cancel·lació davant d'aquestes eleccions. Ens ho explicarà tot plegat i molt bé el Martí Serrate, que és vicepresident d'ACABE, l'Associació Catalana de Viatges.
El 7 de abril de 2002, José María García deja la radio sin despedirse de sus oyentes. Todos sus recuerdos y secretos se guardaron en un almacén donde han permanecido 20 años ocultos. Hasta ahora, Super García. Hay un hombre en España que lo sabía todo. Solo en Movistar Plus.
Sabeu què és el que passa el proper 23 de juliol? No? Encara no? Doncs que hi ha eleccions, sí. El president del govern a Espanya, el senyor Pedro Sánchez, ho va anunciar tot just el dia després de les eleccions municipals. I això que ha comportat, doncs, molts dubtes. Com, per exemple, que estem en ple estiu, que molta gent estarà de vacances i que molta d'altra, doncs, estava pensant en comprar un bitllet d'avió o un bitllet de vaixell o agafar el cotxe i marxar de vacances. Però què passa ara si ens criden per anar a una taula electoral i ser president de la taula o secretari? Avui em vull posar en contacte amb el Martí Serrate, que és el vicepresident de l'Associació Catalana de Viatges, a la patronal. Martí, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Mira que hi ha dates i va i ens posen el 23 de juliol.
Sí, sí. En ple estiu, a més, que la gent està a la platja i no està pensant en votar, no? Però, bueno, és una cosa imprevista i que, d'alguna manera, bueno, doncs pot portar moltes dubtes i moltes preguntes.
Sé que vosaltres dimecres veu fer un comunicat de què passaria en cas de que ens cridessin per anar a una taula electoral i tinguéssim un bitllet per anar o estar de vacances. De què parla aquest document?
Bueno, aquest document parla d'alguna manera de que has de tindre la seguretat, no? Perquè fins a uns dies abans no saps si toca com a membre d'una taula, no? I a més la Junta Electoral això és a més vinculant. Condenar si no et presentes inclusiu en presó de màxim 12 mesos i amb una multa, no? Amb una sanció, no? A partir d'aquí el que és important, i les companyies d'assegurances han reaccionat ràpidament, no? Amb una assegurança de que et permeti els gastos de cancel·lació sense gastos, no? Sense despeses, no? Uh-huh. I a partir d'aquí després inclusiu els proveïdors estan col·laborant, no? Companyies aèries, proveïdors, de dir que mantindran els preus després en reprogramar el viatge, no?, en aquest aspecte, no? Uh-huh. Però, bueno, això produeix molta incertesa i moltes preguntes en aquest sentit i, bueno, doncs, davant d'aquesta situació sempre tenim una mica el tema de que les juntes electorals, bueno, sempre que s'hagi acreditat degudament que la contractació de viatges es va realitzar amb anterioritat a l'assignació com a membre de la taula electoral, han admès aquest criteri, no? Però això cada junta electoral té el seu criteri perquè no tots són unificats, no? El que és important és contractar un seguro de gastos de cancel·lació, perquè és important, perquè si tu canceles un viatge sense una causa justificada, si no tens una assegurança, tu pagues les despeses, no? I això doncs, seria bastant greu, no? Uh-huh.
Les agències de viatges, llavors, aconselleu presentar, per exemple, un recurs en el que s'adjunti els documents que acreditin la contractació del viatge prèviament a l'assignació com a membre de la mesa?
Correcte, que inclusiu, a lo millor, doncs, tu havies fet el vot per correu, no?, en aquest sentit, però vull dir que al final el que és important és que tu no incorreixis en despeses amb els proveïdors, no?, sense causa justificada, i per això té que haver una assegurança de... I en aquest cas és per aquest motiu, no?
Des de CABE reconeixeu que heu rebut moltes consultes, no?, per part de les agències associades.
Sí, perquè al final això ha sigut una sorpresa, no estava previst el guió, no?, per dir-ho així, perquè les eleccions estaven convocades en principi pel novembre, però després dels resultats de les eleccions municipals i d'autonòmiques de 12 autonomies, bueno, doncs han canviat una mica el criteri del govern central, no? Mm-hmm. A partir d'aquí, doncs, bueno, doncs molta gent doncs, que reserva els viatges com a mínim un mes i mig, no?, que falta per aquesta dada, doncs ja tenien reservats i llavors els hi preocupa una mica la conseqüència que pugui tindre. De moment no està afectant, et puc dir, que no està afectant una mica ni a cancel·lacions ni a peron de les reserves de viatges en aquest sentit, no? Que això és una bona notícia, no?
Uh-huh. I hi ha gent que dirà, bueno, jo tenia previst anar amb cotxe i estar a un hotel. Aquesta estada d'hotel, també contractem aquest hotel que pugui, en un moment donat, doncs, cancel·lar-se.
Exacte. O sigui, tot el que sigui que vinculi el que tu et puguin seleccionar amb una taula en aquest sentit per fer les eleccions, doncs tot provoca, tu a lo millor si entraves el dia 23, doncs provoqui una cancel·lació en qualsevol proveïdor de serveis, no?, de la cadena de valor. Per tant, tu tens que tindre previst aquest tema i després pots posar-lo i tornar a reorganitzar el teu viatge, no?, i que inclusiu hi ha el compromís dels proveïdors que mantindran els preus, però bueno, sempre i quan hi hagi l'ocupació correcta en aquest sentit, no?, però bueno, que al final jo sempre he dit i fa anys em van donar la raó per no han actuat, de dir, escolti, miri, aquestes taules electorals jo crec que tindria que anar la gent que està a l'INEM, no?, al paro, no?, i un dia que deixessin de cobrar i cobrar directament, i em van donar la raó, però no han organitzat, i llavors es dirigeixen a la gent que està treballant.
No? I fins i tot voluntaris, no?, perquè molta gent que potser li agradaria anar a una taula.
Per exemple, no?, i cobrar 70 euros, que penso que ara paguen, i el pícnic és indiferent, però vull dir, és complicat que hagin convocat en ple estiu, en ple temporada, a més en un país que la gent... bueno, a la gent estrangera no li afecta el receptiu, però sí que l'emissor, vull dir que en principi planifica les seves vacances com a mínim en 30 o 60 dies, i que, bueno, doncs això ha sigut una cosa imprevista i que això pot afectar una mica a les despeses i a la seva planificació de les vacances que són necessàries.
Esteu notant que aquest any la gent vol sortir més aquest estiu, Martí?
Sí, sí, en principi estem comprovant que la reactivació és real, i de bé, estem comparant com a xifres que va ser un any rècord, no sé si s'ha acertat o equivocat, amb el 2019, però bueno, estem tant amb turisme emissor com receptiu, estem veient, a pesar de les crisis i l'augment de costos i tot això, que estem arribant ja a xifres del 2019, que això és una bona notícia, no?
Ahir coneixem que tornen també els vols directes entre Barcelona i Pequín, no? Es tornarà a recuperar el turisme xinès?
Sí, a primers de juny, a China, doncs, bueno, ja ha complementat els vols directes amb Barcelona a Xina, i després també amb Corea del Sur, que els coreanos és un producte, i els xinesos també, que no és de turisme, sol i platja, que és cultura, que és de ciutat, no, per dir-ho així,
sí,
i per tant això és una bona notícia també. Va vindre el ministre de Turisme i Cultura, que va estar a Madrid i a Barcelona, vam tenir una reunió amb ell, i bueno, doncs estan molt contents també ells també de reactivar tot aquest turisme.
Oh,
no?
I tant que sí. Ens ho mereixem després de 3 anys de patiment, unes bones vacances, però clar, el senyor Sánchez ara, doncs mira, de la màniga ha decidit que el 23 de juliol doncs hem d'anar a votar. Jo no sé si a vostè, senyor Serrat, li ha tocat algun cop estar a una taula. A mi, de moment, no, toco fusta.
Sí, sí, a mi em va tocar dues vegades, però vaig ser suficientment intel·ligent. No sé si això ara ho escoltaran la Junta Electoral i em fotrà
que en definitiva, que no va anar al final.
És igual. No, no, però vaig tindre que demostrar que tenia uns bitllets per temes professionals i no d'oci, i em vaig lliurar, però bueno, en principi jo crec que això tindria que estar organitzat d'una altra manera.
I tant que sí.
I també,
el vot electrònic, escolta'm, que estem ja amb la intel·ligència artificial, correcte. I això d'anar a votar presencial...
Exacte. Sí, en fi. Això és una mica traçat ja,
pues
no?
Sí.
Correcte.
Martí Serrat, vicepresident de CAVE, Associació Catalana de Viatges, mil gràcies per haver estat amb nosaltres, i segurament tornarem a parlar, perquè ens agrada parlar molt de viatges
segur.
I de tot allò que fem als mesos d'estiu. Fins la propera,
gràcies. I difusió.
Gràcies, Martí. Una abraçada. Adéu-siau.
Gràcies, una abraçada. Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esto que oyes en código automovilístico no significa nada. En cambio, esto otro significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
El Corte Inglés te propone un buen plan para este fin de semana. Hoy y mañana en tienda, web y app, ahórrate el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles y mucho más.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, hoy y mañana ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés. También en web y app.
Yo me apunto.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Està a punt de començar la temporada de platges i això vol dir també temporada de xiringuitos o guinguetes tan habituals en el nostre litoral. A Barcelona els xiringuitos tenen oberta una batalla amb l'Ajuntament per poder obrir per la Revetlla de Sant Joan. Durant 2 dècades aquests locals han pogut celebrar les festes a les platges, però la pandèmia ho va capgirar tot. Es van prohibir i ara aquests negocis reivindiquen poder tornar a la normalitat. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, de fet, el Gremi de Restauració de Barcelona ha fet una petició formal a l'Ajuntament per poder recuperar aquestes festes per la Revetlla de Sant Joan. Demanen un permís especial, com es feia abans de la pandèmia, per poder obrir fins a les 5 de la matinada en una nit en què les platges doncs, estan plenes de gom a gom. L'any passat, Ada Colau no va donar l'autorització. Resultat, més de 60.000 persones a les platges fent botellots sense cap control. Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració, ens ha recordat què va passar.
Cosa que va provocar l'any passat doncs, el desgavell que s'anunciava. No? A partir de les 3 doncs, no hi havia activitat de restauració legal, tot i així les platges estaven plenes, amb botellot, amb música, amb llauners fent el seu especial agost, i aquest any, contra tota lògica, doncs, l'Ajuntament va notificar que, lluny de corregir l'error i de tornar una tradició de dècades i tan lògica davant l'excepcionalitat de la nit, ens va anunciar que volia mantenir enquistat amb les restriccions pandèmiques.
Doncs Roger Pallarols lamenta que després del que va succeir l'any passat no s'hagi corregit de cara a la Revetlla d'enguany. Encara hi ha marge, no gaire, per posar-hi solució. Pallarols confia en que es pugui parlar amb el nou alcalde.
Hem passat les eleccions, la no resposta ha sigut el que ha fet el govern municipal i, per tant, en els propers dies, amb el canvi que es preveu a l'Ajuntament de la ciutat, s'haurà d'abordar de manera immediata quelcom que ja hauria d'estar corregint.
De moment, l'Ajuntament no ha pres una decisió al respecte. S'ha creat una taula de treball específica per la Revetlla de Sant Joan. S'està dissenyant encara el dispositiu per aquella nit i en els propers dies doncs, sabrem si els xiringuitos poden celebrar festes o no per Sant Joan.
I ja que parlem de xiringuitos, Yolanda, un dels emblemàtics és el Calamar a la platja del Prat. Doncs després de 19 anys aquest estiu, el Calamar no obrirà. Aquest local ha estat un referent per molts veïns del Prat, però també per gent de tota l'àrea metropolitana.
Exacte, i la notícia ha caigut com un gerro d'aigua freda entre els seus clients més fidels i això ha provocat tota una onada de solidaritat per mirar de revertir aquesta decisió de l'Ajuntament del Prat. Hem parlat amb un dels propietaris del local del Calamar, que el coneixen com el Peque. Ens ha recordat que quan van obrir el negoci, pràcticament amb 4 fustes, a la platja del Prat no s'hi banyava ningú per la contaminació.
Estamos hablando de una playa en el 2004, en la playa del Prat, que estaba, como quien dice, abandonada, dejada de la mano de Dios. Pues nos situamos en un contexto en el que no nos podíamos bañar en la playa del Prat porque estaba el agua contaminada, evidentemente no estaba urbanizada como está a día de hoy, la iluminación era muy pobre.
No van ser uns inicis fàcils, va ser tota una aventura. La platja no era com la tenim avui i, a més, molta gent ni sabia que el Prat tenia platja.
De hecho, los primeros años fueron económicamente duros, era pérdidas. Afortunadamente teníamos otros negocios de los que poder alimentar al bebé, como yo le llamo.
Sí.
Pero claro, era muy complicada. Tú piensas que el chiringuito era un oasis en esa playa. Y la verdad es que muy bien, hubo una evolución muy buena, pero realmente no había afluencia. Era una playa que no tenía afluencia, además no era ni conocida.
Doncs amb 2 dècades d'història, el Calamar s'havia guanyat una clientela, una fama i s'havia enfocat sobretot a un públic familiar que hi anava no només pel menjar, sinó per viure tota una experiència.
Els anys van passant i la playa evolucionó i el Calamar no podia ser menys i fue evolucionando poco a poco. Y fue en el momento en que el Calamar, estaríamos hablando a partir del 2000... 2010 en adelante, poco a poco fue evolucionando para convertirse en un chiringuito más familiar y en el que se procuraba que venir al Calamar fuera una experiencia.
I què diu l'Ajuntament del Prat? Doncs que en la concessió dels xiringuitos aquest any s'ha prioritzat l'oferta econòmica, que tenia més avantatges pel municipi, i també els projectes que incorporen en la seva oferta gastronòmica productes biològics o plats especials per a nens, celíacs o col·lectius amb al·lèrgies o intoleràncies.
Yolanda Bernal, gràcies.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, es imposible escuchar esta música y que no se te mueva absolutamente todo el cuerpo. Seguro que conocéis esta música, pero no sé si conocéis a una de las primeras bandas tributo al grupo Estopa. Se llaman Estopaos y hoy tenemos con nosotros a Enzo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Enzo. ¿Cómo estás?
Hola, Enzo. Hola, Monse. ¿Cómo estás?
Fenomenal. Igualmente. Bueno, explícame un poco cómo nace Estopaos.
Bueno, pues Estopaos nace de que nos encanta Estopa, crecimos con ellos, sus canciones están ligadas a vivencias que hemos tenido con nuestra familia, con nuestros amigos, parejas, y ¿por qué no hacer un tributo a Estopa, no? Esa es la pregunta.
¿Es difícil hacer ese tributo a los Estopa?
Sí, es bastante complicado, parece que no, pero Estopa se rodea de músicos profesionales de sesión, músicos top, y claro, emular todo eso es muy complicado. Ellos además llevan muchos músicos, además de ser grandes músicos, y claro, ellos llevan una banda de 10 personas, nosotros somos 4, imagínate, ¿no? Resumir todo eso y conservar la esencia del grupo, que es lo más importante, que es la de los hermanos de Estopa.
Sois Pablo, David, Neil y tú, Enzo, que eres el batería del grupo. ¿Cómo son vuestros espectáculos? ¿Qué es lo que vamos a poder ver este próximo sábado 3 de junio en la Sala Salamandra de Hospitalet?
Pues mira, vais a encontrar justamente lo que cualquier fan de Estopa busca, y es canciones de los 3 primeros discos, que son nuestros favoritos, y son con los que Estopa pues se hicieron un nombre, ¿no? En el panorama musical a principios de los 2000. Así que vamos a tocar los favoritos de los fans.
Oye,
nosotros somos fans, somos músicos, así que damos lo mismo.
¿Os sabéis todo lo de Estopa? Porque seguramente alguien saldrá y dirá, oye, cantar esta otra, ¿no? Que debe ser complicado, porque ya habréis vosotros hecho ya la playlist de lo que vais a tocar. Pero siempre hay alguien que se descantilla, ¿no? Pidiendo alguna fuera del repertorio.
Sí, lo bueno de Estopa es que cada uno tiene su favorita, ¿no? Y siempre hay alguna canción que nos piden al final del concierto. Pero bueno, básicamente en general, realmente no nos acaba faltando ninguna, porque tocamos todos los éxitos y hay momentos también para gente que es más fan y busca un temita como así, no tan conocido, pero que es favorito, ¿no? También.
¿Os conocen los propios Estopa? ¿A Estopaos?
Pues tenemos entendido que han escuchado hablar de nosotros. Lo que pasa es que, bueno, esto no nunca se sabe, ¿no? No hemos hablado directamente con ellos, hemos hablado con algún familiar y nos han comentado que les parece bien lo que hacemos y que les parece que está hecho con respeto y que es digno, ¿no?
Oye,
y eso
pues
ya es un cumplido.
Molaría mucho encontraros en el escenario, ¿no? Estopas y Estopaos.
Bueno, eso sería un sueño, pero bueno, no sé si pasar algún día.
Hombre,
supongo
todo puede
que
ser.
Es algo muy complicado.
Todos los grupos llevan teloneros, ¿no? Artistas invitados.
Sí. No, para nosotros sería un placer, desde luego. Si alguien de Estopa nos está escuchando, que nos invite, que iremos donde sea y a la hora que sea.
Bueno, ¿hay nervios para el concierto de este sábado en la Sala Salamandra, en el Hospitalet, en la avenida del Carrilet 235? ¿Hay nervios? ¿Qué hay?
Hay, más que nervios, es como anticipación, como ganas, como ilusión de estar ahí, de disfrutarlo, ¿no?, con todo el público y de tocar en esa sala, ¿no?, la Salamandra, que suena súper bien.
La verdad que estamos
vendiendo bastantes entradas y estamos muy ilusionados, ¿no? Hay anticipación.
Muy bien.
Nervios no.
Oye, los que no puedan ir a veros a Salamandra, ¿tenéis ya cerrados más conciertos para estos próximos meses, que ya se acerca el verano?
estamos hablando fechas, pero nos estamos centrando sobre todo en el 3 de junio, porque nosotros vamos a por semanas, digamos, ¿no? Y nuestro proyecto de esta semana es este y lo estamos dando todo desde hace un mes, ¿no? Ya hemos tocado en otros sitios y ha ido súper, súper bien. Hemos tocado en Sabadell, en Lloret de Mar, fuimos a Murcia a tocar. Por suerte nos ha ido muy bien, hemos llenado en todos sitios y el siguiente paso era Salamanca.
Qué bien.
Y ahí estamos.
Oye, si te digo, ¿qué canción es la que más te mola de los Estopa? ¿Es complicado o no?
Bueno, a mí personalmente la que más me gusta tocar se llama Apagón. Y es del disco La calle es tuya. Pero sé que no es un favorito, digamos, de los fans. Pero bueno, cuando te metes en profundidad en un repertorio, cada uno tiene su favorito, ¿no? El mío es ese.
Apagón. Bueno, pues vamos a apagar los micrófonos de qué momento para decirte adiós escuchando ese Apagón de Estopa. Con Estopaos, recordemos que estarán este sábado día 3 de junio en la Sala Salamandra del Hospitalet, que está en Avenida Carrilet 235, a partir de las 9 de la noche. No os lo perdáis, os lo vais a pasar súper, súper bien recordando grandes éxitos que han marcado a toda una generación. Y ahí te dejo con la canción que a ti te gusta. ¿De acuerdo, Enzo?
De acuerdo, muchas gracias.
Un beso, suerte, que vaya bien. Adiós.
Si contara el tiempo que paso mirando al techo, pensando en ella yo me emborracho, saco provecho, soy un muchacho muy decidido y satisfecho. No pensaría que no la quiero, que paso de ella, que nunca para.
Mira, doncs amb aquest ritme, avui marxem amb ganes i il·lusió de tornar el dilluns. Espero i desitjo que passeu un molt bon cap de setmana. Recordeu, precaució a les carreteres, aquells que feu un cap de setmana llarg, però nosaltres estarem aquí dilluns a la mateixa hora a la Linterna de Cope Catalunya i Andorra. Ara et deixo amb la Linterna d'Àngel Expósito i tota l'actualitat d'aquest divendres, sobretot. Precaució a les carreteres, salutacions de la Montse Rodríguez. Un plaer. Gràcies.
Todas las estrellas, un apagón. No sé qué tiene en la cara, que se me borra hasta la mirada. No sé qué tiene en la boca, cuando me besa el alma me roza con el corazón. ¿Qué tiene en los ojos? Cuando me mira me vuelvo loco.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.